Bé, ja els dèiem a l'inici de programa que saludaríem avui a una dona que en 15 dies deixarà un càrrec que ha ocupat d'aquesta forma. A vegades passen aquestes coses a les institucions que arribes i et quedes en una posició de balda enmig d'una situació d'un cert interinatge, no? Però en qualsevol cas, la bona notícia d'aquest matí que els comentàvem és que l'any 2024 els museus de Sitges han rebut més de 110.000 visitants amb totes les diferents activitats que han realitzat. Bé, a ella li queden uns 15 dies al càrrec, perquè a partir del mes de febrer serà adjunta a la direcció. I ara és directora en funcions. Mercè Munné, bon dia i bona hora.
Hola, bon dia.
Mercè Munné va arribar l'1 de gener del 2022 al càrrec?
No exactament. Avui fa 5 anys que vaig arribar al Consorci.
D'acord.
Com a adjunta a la direcció.
Entesos.
Aquesta era la meva funció perquè, bueno, us havia detectat que hi havia mancances en l'àmbit gerencial i tot el tema d'organització interna. Jo vaig venir per aquest motiu, perquè ho havia demanat la direcció que hi havia i Diputació va considerar que feia falta. Per tant, jo avui fa 5 anys que arribo amb aquesta funció.
D'acord.
L'1 de gener
veu assumir,
queda vacant. No hi havia ningú més. S'havia de fins i tot de tramitar la nòmina de desembre perquè cobrés el personal i estava la Munné allà. I vaig dir que sí, que havia de fer.
I aquests 3 anys els heu viscut bé amb aquesta situació?
Sí, vull dir, fent la funció que se'm va encarregar, que era endreçar tot el tema organitzatiu, aprofundir en les millores, detectar totes les mancances, i això és el que he fet amb l'afegit de que havia d'assumir la direcció d'un àmbit que no és el meu.
Ara ens hi ficarem,
que
amb això.
Que jo sóc economista i tinc experiència en gestió.
És el que anava a preguntar.
Però amb el tema cultural no és el meu, ara hi he après molt.
La Mercè té un vincle en Sitges important.
Sitgetana, des de que vaig conèixer el meu home, que és de Calaixut, de la floristeria Miravent, la meva sogra, la filla petita de Calaixut. Per tant, fa 45 anys que sóc sitgetana.
I per tant, com ho ha dit fa un moment, també és una dona de números.
Sí, sóc de ciències i de números.
I de números.
Sempre, de tota la vida. Sóc farmacèutica, en primeres núpcies, que no va sortir bé, diguem-ne, i economista ja bé, professionalment bé.
D'acord. I arribava als museus, no sé si dir, perquè a vegades aquesta és una expressió que s'utilitza molt, jo dic, bé, vinc per jubilar-me, és el meu darrer destí abans de la...
No és per, en el sentit pejoratiu.
En el sentit pejoratiu, eh?
És a dir, però... jo estava molt bé on estava, sí, reconeguda, amb la feina coneguda, tot organitzat, a la meva manera, per tant, relativament molt tranquil·la, però a primera línia de foc i estava cansada. És a dir, el meu àmbit era el de l'ocupació, del mercat de treball i de la promoció econòmica. Vaig enganxar tota la crisi del 2008.
Déu-n'hi-do.
Amb els municipis trasbalsats. Vull dir que va haver-hi molta feina, vam tenir moltíssima activitat, molts projectes, i gestionava 60 milions d'euros.
Vale? Gestionava clar, aquí, una miqueta més que el pressupost de l'Ajuntament de Sitges.
Venir aquí era donar un pas i treballar al meu poble, pel meu poble, que em feia il·lusió,
sí,
i sortir de la primera línia i estar una mica més tranquil·la i acabar la meva vida professional bé. Doncs no, em vaig equivocar.
Tot això fins abans del 2022, quan ja ho saben tots vostès, arran de tot el primer procés de selecció que hi va haver per la direcció dels museus, va haver tot aquell trasbals que va tenir com a principal protagonista a Pérez Cerdo en el seu moment, el Consorci del Patrimoni i la Diputació de Barcelona va tornar a obrir el concurs per definir, òbviament, per cercar un director del Consorci del Patrimoni, que al final serà Txema Romero, l'actual director del Museu de Cerdanyola, que arribarà a Sitges al febrer d'aquest 2025. Però, és clar, aquests 3 anys, com els heu viscut? Exercint...
Intensament.
Intensament.
Sobretot el primer mig any, perquè és el que expliques. No va ser com ara rebrà en Txema Romero el Consorci, no és com jo el vaig rebre. Vale? Va ser una situació personal,
sí,
mal viscuda, que va provocar molt de soroll i que va deixar a l'equip del Consorci sense direcció i que jo la vaig haver d'assumir de forma necessària i provisional. Per tant, tot l'equip va quedar tocat i, a més, amb tot aquell soroll que es parlava dels museus i del Consorci, no,
sí,
pel que feia,
no pel que feia,
sinó per altres coses. I això, la gent ho va viure malament,
Mercè,
va patir.
Quan dieu tocat, és que veritablement passen aquestes coses, eh? De portes en fora, diguem-ne que segurament no se n'és conscient.
Era la nostra obligació, que no es notés. És a dir, el que a mi se'm va encarregar i el que s'havia de fer entre tots era els serveis públics no s'han de veure afectats, la qualitat de la prestació no s'ha de veure afectat i jo crec que amb aquests 3 anys no s'ha afectat i que s'ha millorat, que la qualitat de les exposicions que s'han fet és molt bona, ha tingut molt bona crítica i molts visitants, i que hem endreçat com, vull dir, molt, molt, molt i molt tot el que s'havia de fer.
Què s'havia d'endreçar? Jo pregunto així perquè no sé si també per vocació personal Mercè Moner és una dona que no li agrada massa la notorietat pública.
No he vingut fins avui, que plego.
Li agrada molt la discreció, li agrada molt el poc soroll, per dir-ho d'alguna forma, és a dir, que diguem-ne, estaríem parlant d'aquell perfil de gestor ideal, eh? L'home que parla
servidora
poc,
pública.
De la dona que parla poc, servidora poc.
Sí, soc de parlar poc, d'escoltar molt i de treballar molt. I aquesta és la meva marca professional i la meva credibilitat i jo així m'hi sento molt còmoda. És veritat que a vegades els equips m'han dit i per què no expliques que això ho fem molt bé i està bé? Perquè jo no ho necessito.
O que ha passat allò o que ha passat allò altre.
Perquè jo no ho necessito. Vull dir, m'ho exigeixo a mi, ho exigeixo a l'equip i ja està. Però entenc que tenen raó.
D'acord.
I les coses s'han de dir. Però no estava en una posició legitimada per sortir, per explicar, i hi havia massa soroll i s'havia posat una etiqueta que no era.
D'acord, és a dir, éreu molt conscient de la posició que assumiu en aquell moment, que també, com dèiem, era una posició d'interinatge, si es pot dir així, que per tant, encara que es pogués parlar d'una directora, era una directora en funcions i enteníeu que la responsabilitat no era expressar públicament moltes coses, sinó treballar internament moltes altres. Quan parleu d'endreçar, Mercè, què ha estat endreçar?
Hi ha hagut tres reptes per endreçar. El primer, professionalitzar i ordenar la gestió, que no ho estava. En segon lloc, assegurar que es conservava el patrimoni que tenim, perquè ja sabem que hi ha equipaments que porten molts anys tancats i que no estan bé. Això és un altre repte que tenim.
Ara...
El següent repte era dotar de suficiència financera aquesta entitat, és a dir, que tot això que havia de fer, professionalitzar-se i invertir per rehabilitar tingués pressupost suficient. Doncs aquests tres àmbits són els que hem treballat. El primer, el de ordenar i professionar la gestió, volia dir resoldre el tema de la convocatòria de la direcció. El consorci va néixer, va fer 30 anys aquest desembre,
exactament.
Era petitó i es va crear una figura que es deia direcció-gerència, perquè llavors era més fàcil treballar a l'administració i un director gerent ja n'hi havia prou i ja estava bé. Avui en dia això no és possible, és a dir, has de ser especialista en gestió, en recursos humans, en gestió de projectes, en pressupost, en impostos, en comptabilitat. Tot això un especialista en cultura no ho sap.
Ho esteu dient d'una manera que gairebé és més important conèixer de l'àmbit de gestió que...
Són les dues coses, són les dues coses. Fan falta les dues figures. Què és el que hem fet? Separar-les. Hem separat les funcions. En Xema Romero tindrà la funció de direcció com a expert en cultura, en modernisme, en museus, en col·leccions, en tot el que és el coneixement d'aquest tipus.
Allò que en molts llocs en podrien dir direcció artística.
O direcció general,
o digue-li
com vulguis. Això és el que hem de canviar els estatuts. Els estatuts encara posa direcció gerència perquè s'acabava la legislatura, perquè ja anàvem prou lents. I canviar estatuts és molt car i no es va fer perquè es va mantenir aquest nom, però les funcions no són gerencials.
Però enteneu que no és possible a aquestes alçades que un director exerceixi aquestes dues funcions de gerent i a la vegada...
És excepcional.
És excepcional.
Que professionalment tinguis les dues competències al màxim. És excepcional.
I suposo que operativament parlant tampoc té massa sentit. Perquè
ha crescut massa el consorci. Vull dir, hi ha massa feina. Una persona sola no pot assumir-ho, això.
D'acord.
Per tant, s'havia de separar.
Això és una reflexió personal? És una reflexió que Mercè Moner va fer en veu alta, que li han recollit, que venia ja de la pròpia Diputació?
A la Diputació, les àrees, l'organització de les àrees ja funciona així. Hi ha la coordinació, que és la part més política, més especialitzada, i hi ha les gerències o direccions que tenen aquesta part més estructural de gestió, que és universal, vull dir que serveix per qualsevol cosa que es gestionis, cultura, sanitat, educació, promoció econòmica, és igual. Això ja està fet així. Però en el sector públic en diuen, com és el nostre consorci, les coses no funcionen exactament al mateix nivell, que és el que em va passar quan vaig arribar aquí. Això és Diputació, s'entén.
Sí, sí.
Doncs jo arribo aquí i els mitjans que tenim a la Diputació per treballar, aquí no hi són. I això és el primer que vaig dir. Dic, jo, que som Diputació? Doncs pues igual. Aquí hem d'estar al mateix nivell, tot. no es feia res amb signatura digital. Encara anàvem amb els portasignatures d'aquí a Barcelona, de Barcelona aquí.
Estem parlant de fa 3 anys, eh?
5.
5.
De quan vaig arribar.
Igual.
Sí. La nòmina la gestionava una gestoria que no coneix el dret públic i, per tant, moltes coses no les actualitzava i no estava bé. L'hem passat a que ens ho gestioni la Diputació. Vull dir, tot això és la feina que he anat fent. Hem fet entre tots, eh?
Sí.
No teníem ni un advocat. No hi havia tècnics. Els únics tècnics que hi havia eren els historiadors. Però no teníem arquitectes, no teníem enginyers, no teníem especialistes en comptabilitat. Ens faltava tecnificació. Llavors, tot això és el que hem estat fent amb aquest primer repte.
Us va cridar l'atenció quan veu arribar de dir tot això falta aquí?
Bueno, deia no, els ajuntaments també falta. És a dir, el món local,
esclar,
el territori...
Sempre hi ha algú que pot dir, mira, encara estem pitjor.
Tu estàs a la Diputació
estàs... A la Casa Gran.
Jo em queixava, perquè jo estava a Promoció Econòmica i deia, jo, tots els de serveis centrals esteu la mar de bé, i a mi, jo estic a Colònia, se'ls deia.
El que passa a les Cases Grans,
ara estic a l'exili, és una altra història.
Textualment.
És així. Llavors, bueno, la feina ha sigut aquesta, identificar tot el que feia falta, i demanar, justificar... i hem aconseguit força.
I entre tot això hi havia, òbviament, resoldre la convocatòria...
De la direcció, que era això, com que havíem de separar les funcions,
sí.
No és un procés fàcil, no passava només aquí al Consorci de Sitges, passava a l'Institut del Teatre, passava a Terrassa, i es va fer, perquè això sí que ho fa la Diputació, no es fa un cas, es fan tots alhora. Llavors es van haver de reclassificar tots els llocs de treball separant aquestes funcions. Clar, ja va passar... Va quedar vacant el dia el 22,
sí.
Va passar quasi bé un any, s'acabava la legislatura el 23,
3.
I aleshores va sortir la convocatòria.
Vale. I ja ens plantem
però
el 24.
Però acaba legislatura, fins que no es torna a nomenar el nou president, no es poden llegar convocatòries, el nou president és en Jordi Martí, però el desembre se'n va al Ministeri de Cultura d'Espanya. Tornem a parar. No arriba el nou fins que va als plens, papam, 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 no tenim nou president fins al febrer d'aquest any. Tot això ha fet que el procés sigui llarg, sigui qüestionat, però és que ha sigut llarg per aquests imponderables, perquè el procediment a l'administració és el que és.
Us ho pregunto per si a vegades és allò, la Mercè s'ha trobat persones al carrer, escolta'm, com és que això, com és que això? I si és difícil d'explicar des del punt de vista de la vida real, perquè gairebé parlaríem de la vida real, aquesta lentitud en els processos?
És desesperant, però és el que hi ha. És a dir, si t'hi desesperes, no avances,
yes.
I si no ho assumeixes, pues no tires endavant. Llavors, sí, bueno, ja fa 38 anys que estic a l'administració i abans en un any feies 3 o 4 projectes i anava tot molt ràpid. Ara és molt lent i has de ser especialista. Per això fan falta les figures i els professionals. Per això ho vam professionalitzar.
Per tant, Xema Romero serà el director pel que fa referència a tota la part cultural, artística i hi haurà...
I la Cristina Soler, que ja la tenim des de l'any passat, fa les funcions de gerents des de l'any passat.
D'acord. Vale?
O sigui que tindrem les dues figures amb els millors perfils que s'han trobat, que és l'objectiu, i podran treballar bé i assumir cada una les seves funcions, i aquests dos llocs directius, que són els més importants, estaran coberts i amb perfils adequats.
I a partir del mes de febrer, la Mercè Munné exercirà...
d'adjunta per fer tot el traspàs de tots els temes que no se'n va fer a mi, i jo ho agrairia, ho hauria agraït molt, i per tant no vull tractar aquí bé igual que em van tractar a mi, per tant estaré 6 mesos, perquè d'aquí 6 mesos em jubilo.
Respireu ara.
Sí, però encara hi ha feina.
Sí, però
hi ha feina
que...
i hi ha molts reptes que no s'han pogut solucionar perquè les coses són lentes. A mi m'hauria agradat obrir Can Llopis aquest any.
I ara sí que us ho hem de preguntar, perquè segur que més que Mercè Munné no ho sabrà ningú, perquè ha costat tant trobar una resposta això de Can Llopis. Què ha passat a Can Llopis i per què Can Llopis està com està ara i encara és un repte?
A veure, jo m'he dedicat aquests 3 anys també a analitzar, a conèixer què passa, per què ha passat i com ho podem arreglar. Això sí que jo, ho sé fer.
Si
analitzo,
coses...
miro i dic, no n'hi ha, es pot fer per aquí i per allà.
I
això
si hi ha coses
meu.
Que us ha costat molt entendre o trobar-hi una explicació?
Perquè no me la va explicar ningú, perquè la direcció anterior era molt personalista i no va delegar amb ningú i no va explicar les coses i se'n va anar a la francesa.
D'acord.
I això va ser el primer mig any, va ser molt dur, per això, per tots, perquè no sabíem com estaven les coses. Ara les sabem com
Can
estan.
Llopis porta 10 anys tancat?
Això un dia em serà que ho vam parlar tu i jo. Quan es prenen decisions, ets molt lliure de prendre-les, però després ets esclau d'aquestes decisions. I l'any 2014, la direcció i el Consell General del Consorci va prendre 2 decisions. Una, tancar el Museu Romàntic i l'altre quedar-se Can Fals. Amb dues coses que assumien que era un risc. No teníem ni recursos per gestionar Can Fals ni per rehabilitar-lo, ni hi havia un pla per reobertura del Museu Romàntic. Això ara encara s'està notant, s'ha cronificat.
És a dir, dos caramels enverinats.
Sí, tu quan tanques un equipament costa molt d'obrir. Ara s'estan obrint molts museus que fa no sé quants anys i quan tanques costa molt i si no tens un pla de finançament i un bon pla director de què és el que s'ha de fer, pues encara costa més. Llavors entrem a les provisionalitats a partir del 2019, però del 2014 al 19 no es va poder fer res.
Però a Can Llopis s'han fet obres, s'han fet coses.
S'han fet coses sense ordre ni concert, perquè no hi havia pla director. Llavors això no s'ha de fer així. Vale? Per això el que hem fet és allò que no se sent i que no fa soroll.
Sí.
He vist en els teus objectius d'aquest any, algú farà alguna cosa
per Can Llopis?
Estem fent, però és complexa. Com que no hi havia cap pla d'actuació, fent els dos.
Anava a preguntar, allò fent metàfora, per fer abans caldrà desfer alguna cosa?
Ho dirà aquest pla director que estem fent. Volem aprofitar al màxim el que hi ha fet, però tenir ben clar què és el que es necessita per obrir a Can Llopis i perquè no caigui Can Fals, perquè el problema de Can Fals és de consolidació.
Es pot dir així, perquè no caigui Can Fals. Sí. Quan vam tenir l'alcaldessa va dir que Can Fals estava fet una ruïna i que podia caure.
És que Can Fals és una casa molt antiga, amb bigues de fusta, amb una construcció de quan es va fer i, per tant, les patologies que té, si no s'hi fa res, cada vegada s'incrementen més. Quan va ploure aquests dies, que va ploure tant, és terrible, perquè aquestes humitats és que ho fonen, se'ns desfà. Llavors, el que està molt clar que hem de fer és la consolidació estructural, que diuen els tècnics. Però és que el Consorci del Patrimoni de Sitges, a part de la decisió que va prendre, ni té capacitat tècnica ni econòmica per fer-ho. I com que no en té, s'ha de demanar ajuda. I això és el que has de veure també com a directiu. Això ho puc fer, ho faig. El que no puc fer, demano. Hem demanat. Llavors, el que hem demanat a Diputació de Barcelona, sí, a l'àrea d'edificació, és que ens faci aquests dos estudis per fer els plans directors, per fer les dues coses.
D'acord.
I durant tot el 2024...
Per reobrir Can Llopis i per consolidar...
Per consolidar estructuralment Can Fals. I també ens ajuda Diputació de Barcelona, i ho farem també amb l'Ajuntament, per fer un estudi dels plans d'usos que donarem a Can Fals. Perquè tenim molts equipaments, tot això ha de ser coherent, i el que posem en un lloc no ha de ser contradictori amb un altre, i no oblidem que cada vegada que obrim un equipament necessitem diners per personal d'atenció al públic, subministraments, el manteniment habitual i tot el que és seguretat. Tot això són molts diners. És a dir, obrir no és només obrir i ja està. És a dir, poder, i aquests diners no hi són. En part, per això es va tancar el Romàntic, perquè va coincidir amb la nova reobertura.
Sí, sí, sembla just en la reforma.
Allà necessitàvem molta atenció pública al més alt nivell, perquè allò es va posar al més alt nivell. Per tant, la decisió tenia la seva coherència de dir, bueno, ara el Romàntic no està prou bé, l'arreglarem i aquest personal que ens fa falta el posem allà. Vull dir que les decisions es prenen en funció de la situació de cada moment i estan ben preses, però tenen conseqüències.
Això vol dir que aquest 2025, potser més enllà del pla director, algú pensarà en un pressupost perquè es comencin a fer coses a Can Llopis o a Can Fals?
El que... Estem treballant, però jo fins que no veig les coses signades, aprovades i beneïdes, hi ha un risc. El que estem treballant és fer el que es diu tècnicament una encomana de gestió perquè Diputació de Barcelona ens faci tot el projecte i tot el finançament i tota l'execució de les obres de Can Fals i de Can Llopis.
El pack complet, vaja.
Sí, i si pot ser alguna cosa més.
D'acord, per demanar que no quedi.
Vale? Perquè Can Fals...
Com es nota que teniu hores de vol?
Sí, a vegades et diuen que no.
No,
moltes
no,
vegades.
Més vegades que no pas que sí.
Tu guardes el calaix i quan torna a sortir l'oportunitat ho tornes a dir i el que se't paparra.
Perquè quan diu alguna cosa més, alguna cosa s'hauria de fer als museus després de 10 anys de la reforma?
Aquí està.
Sí?
Aquí està. Estem a façana marítima. Això és una agressió contínua. Al cap de l'any, qualsevol que té una casa a mar, jo no estic a mar, però estic més lluny, has de pintar, has de tal. Vale, doncs els materials que es van posar són bons, i mira si són bons que han durat 10 anys.
Però ara
hem tingut un greu problema de clima i aquí estem, però això és un manteniment que serà ara i serà sempre, i la façana marítima necessita que s'hi treballi, i això també val molts diners. I és l'assignatura següent. Llavors, clar, són moltes coses alhora, molts diners alhora i si ho demanes tot, de vegades no donen res. I aquí és on t'estic.
Fins on podeu saber, hi ha una certa, no sé si dir, percepció, empatia, o teniu la sensació que alguna d'aquestes coses caurà?
La voluntat és que caiguin com a mínim Can Fals i Can Llopis.
D'acord.
Això políticament l'any passat em va quedar claríssim.
És a dir,
Jordi Martí ja ho va veure,
sí.
El Pau González, que és el president actual, també, l'alcaldessa, l'Ajuntament, els òrgans de govern, tots són conscients de que això fa massa temps i que s'ha de fer i que s'ha de buscar la manera.
Per tant, hi ha hagut en aquest sentit una bona resposta davant d'aquesta petició.
La voluntat hi és, el que passa és que no és tan senzill. És a dir, voler-se es vol, s'està fent tècnicament el primer pas, però el que és més complicat és els recursos i lligar el finançament. Perquè un cop estigui firmat, ja està. És a dir, tu poses en aquella via que s'ha de fer el projecte, que s'ha de licitar, que s'han de fer les obres, i ja es farà. Però en aquesta via encara no hi hem entrat, estem cap aquí.
Ja ho diu l'aforisme català, que la por guarda la vinya. La vinya no es va guardar prou, doncs, a Can Llopis.
En quin sentit?
En el sentit de vetllar per les obres que es feien, perquè recordem nosaltres un dia que l'alcaldessa va venir esglaiada de veure les màquines de climatització a l'interior.
Perquè no se'ls hi ensenyava el que s'estava fent. Les direccions tenen molt poder al consorci, realment. Vale? Llavors ja depèn de la responsabilitat de cadascú. Jo quan he vist les situacions, el primer que he fet és agafar els polítics i dir, veniu a veure-ho. Veniu a veure com està. Perquè si veus les coses, no hi ha cap persona, sigui del color que sigui, que quan veu una cosa no l'entengui i no la vulgui resoldre. Després trobar la solució ja està. Però si una cosa s'ha d'arreglar, doncs hi ha la voluntat política, se'n fa encàrrec i busques la solució. Però si no ho expliques...
Quan ho veu veure, us va caure l'ànima als peus?
No està ben fet, no té cap sentit, no té cap lògica. Van aturar des de patrimoni la instal·lació d'un ascensor perquè feia malbé el jardí, que era romàntic i s'entén, però en canvi van permetre instal·lar uns aparells que no tenen cap sentit i que estan allà al mig del patrimoni. Dius, com ha pogut ser això? Hi havia la pandèmia, també és veritat, mm-hmm. que les obres van coincidir en pandèmia i les coses van funcionar.
Que no va ajudar això.
Hi ha hagut circumstàncies, no? Però realment, tal com està, no pot estar. Llavors s'ha de resoldre i s'ha de fer millor.
Què li tocarà fer a Txema Romero?
Txema Romero, aquest paquet important dels equipaments, que avui ho parlàvem els tècnics, és el repte que tenim més important, perquè és l'únic que no ens fa ser perfectes, entre cometes. Perquè a nivell de col·leccions, a nivell de visitants, ja veus els números,
hem estat
a 110.000 visitants, és un 12,5% més que l'any passat. Estem amb el Sitges Estiu, tenim les activitats sempre al 100%, hem pogut fer un cicle de tardor amb obres mm-hmm. de teatre, amb dansa, amb
el mapping, els museus al carrer. Això s'ha de fer més vegades? Perquè els que
ja,
van...
però hi ha una limitació pressupostària, que els pressupostos
però els que estaven
no els aproven els pressupostos, però és que és el més important que hi ha.
Els que estaven al Racó de la Calma deien més vegades, ho volem veure més vegades, això.
Va ser un èxit total, molt maco, hem estat molt contentes de fer-ho. I està bé, vull dir, a nivell d'activitat, del que són els museus, de que els visitants estan contents, de la qualitat, està estupendo, ho hem de mantenir. També és veritat, avui sortia a la premsa, que hi ha molts visitants i que el turisme a Espanya està enfilat, clar, com més gent hi ha, doncs més
possibilitats.
No et pots atribuir mai l'èxit d'una cosa perquè els factors són variats. Ara, si l'oferta no fos bona, no ens vindria ningú, no? També, vull dir que hi ha una part del treball intern nostre.
Per tant, bàsicament, té aquests tres reptes... Can Llopis, Can Fals i la façana marítima de...
En què serien inversions? Les inversions és aquestes. Fer-les i que sigui possible, queda el Palau Maricel, també.
Que és un altre.
Que és un altre, perquè si tenim tot això, és un potencial de generació d'ingressos immens.
Clar, el Palau Maricel era una obra enorme,
Maricel,
també, no?
Sí, és complicada, es fa vell, és una peça extraordinària que rehabilitar-la és complexa i val molts diners.
I entra dins aquest...
És l'Ajuntament el propietari i en aquí és l'Ajuntament el que ha d'assumir
demanar...
una miqueta tirar del carro.
D'acord.
Entre tots, però cadascú el seu, perquè és clar, si no, no pot ser.
Sí, sí.
Això també va quedar clar en l'últim Consell General i hi ha la voluntat i estamos en ello. Però seran coses lentes, costoses i quan comencin les obres, imagina el que costa que s'acabi una obra a casa teva, no?
Pues
imagina't, l'administració, licitacions. Però bueno, estem en aquesta via. Aquest és el repte de les inversions important. L'altre repte és el que jo no he pogut fer perquè no és el meu àmbit i no hi havia la direcció artística de tot el que s'ha de fer en els museus i cap a on han d'anar per posar-los al màxim nivell possible, local, nacional, internacional, si pot ser, i sobretot les coses estan canviant, jo entenc que s'ha de posar molt el públic al centre de l'oferta, és a dir, d'alguna manera s'han de modernitzar els museus per la gent com jo, que no és especialista i que de vegades no entens les coses, perquè no ets especialista, però és que la majoritàriament el públic mm-hmm. és no especialista. Llavors, jo crec que
aquesta capacitat de fer un discurs que atrapi...
Obert,
que...
modern, captar gent jove, tot aquest tipus de coses s'ha de treballar. En Xema és més jove que tots nosaltres, això està bé, també. Ajudarà, primer, si tot va bé, perquè hi haurà més estabilitat, i l'estabilitat amb aquests projectes a llarg termini és molt important, perquè allò que deia, diuen que no, bueno, ho poso al calaix i quan pugui ja t'ho tornaré a dir, però si no hi ha ningú que tingui el calaix,
malament rai,
no avancem. I l'altre repte important és la suficiència financera, és a dir, per fer tot això fan falta que els pressupostos siguin els adequats, i per tant aquí també s'haurà de treballar i definir doncs, aquesta estratègia. Ho té endreçat, força endreçat. Hi ha coses que encara ens falten, però està bastant força endreçat per fer-ho. Té la plantilla construïda per fer-ho, perquè si quan jo vaig venir el 2020 hi havia 29 posicions, ara en tenim 40 aprovades, amb molta tecnificació que no hi havia. Quin és el problema? La captació de talent a l'administració pública. No s'apunta la gent a treballar a l'administració pública. Les bosses són insuficients, no venen.
Per què?
Pues perquè no atrau, perquè hi ha molt mala premsa dels funcionaris.
I perquè hi ha molta gent...
Perquè els procediments necessiten estudiar, preparar-se...
Perquè hi ha molta gent que acaba cremada?
I desconeixement... No, cremada no, perquè el que has de fer és entrar. Si de casat cremes quan ja hi ets.
Sí, però dic per però experiència de gent que en sap d'altra, no.
L'atracció a venir s'ha perdut. I és una llàstima perquè ens farem grans tots els que hi som. O sigui, jo marxo ara, però en 10 anys marxarà molta gent, però passa a l'administració pública, no atrau i és una pena. Llavors, sí que tenim aquestes 40 posicions, però tenim greus problemes per cobrir-les.
Sembla mentida, eh?
Sembla mentida. Sembla mentida, però els procediments tampoc ajuden, perquè són bosses que han de ser de la Diputació.
Bé, ja s'ha vist.
A la Diputació s'apunten per anar a treballar a Barcelona. Tu els dius que has de venir a Sitges, diuen que no. Clar,
això passava fa 30 anys i 40 ja passava això.
Nosaltres perquè hi vivim, però costa, llavors, bueno, has de ser
molt... Que ja no
has
deia,
de seduir molt bé el personal.
Pensava que ja no es deia això de les colònies, es continua dient això.
Sí, i també, bueno, clar, a Barcelona tens més possibilitats de creixement professional, no et dic que no. És un conjunt de coses, però bueno, qui la sigui la consigui. Sí. Llavors, el que s'ha de fer és, pues, això, tenir tota la plantilla al 100%, perquè llavors sí que anirem tranquils.
9:55 minuts, no direm que marxeu, perquè no marxeu fins d'aquí 6 mesos, però contenta de la feina feta?
Sí, allò que diríem en castellà, missió incomplida o feina feta.
Feina
feta i molt agraïda a tothom, perquè bueno, tothom m'ha ajudat, és que dius que no puc dir que no. Els que van confiar en mi, que ja assumien el repte de que el meu perfil era el que era, a tot l'equip especialment, perquè s'hi ha bolcat i a l'Ajuntament, a la Diputació, a tothom que ha treballat amb nosaltres i haver tingut l'oportunitat d'estar com a sitxetana, pues, no sé, estar directora dels Museus de Sitges, que són l'essència de Sitges, que què més vols, acabar així la carrera professional.
Que us heu hagut de mossegar la llengua més d'una vegada?
No, jo és que jo en això no.
No.
No callo mai, en privat i treballant. És a dir, jo a qui li he de dir les coses les dic en el lloc i en el moment que s'ha de dir. No faig safareig, però si una cosa està malament, jo sempre la dic i jo crec que això és d'agrair. I jo vull que a mi m'ho diguin. És a dir, tots ens equivoquem. És a dir, és pensar que els èxits són d'un sol i els fracassos és mentida. És a dir, tots som necessaris i tots fem les coses. Per tant, quan jo amb un cap o amb una persona de l'equip has de dir les coses, es diuen ben dites, es pot dir tot. Però s'han de dir.
No vam parlar al principi, ha pagat la pena parlar al final. Mercè Moner, gràcies.
Moltes gràcies, Vicenç.